Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 77è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'esquerda i el bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez i al meu costat el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir?
Hola, Sergi, com anem? Bona hora als nostres oients que ens poden escoltar en rigorós diferit. I ara, com sempre, li demano al nostre tècnic, el Guillem Ramis, hola, Guillem, que els expliqui també de quina manera poden recuperar els continguts dels nostres programes.
Hola, Vladimir, hola, Sergi, què tal, com esteu? Doncs els programes es poden escoltar des de radioroda.cat i des de l'Spotify, també des de YouTube, em sembla.
Exacte, sí, el canal del Sergi.
Tenim per tot arreu, som com nostre senyor. I també tenim, si em sent el mossèn, m'excomulgarà. I també el Santi Simón, jugador del Mollà Mollanès. Què tal, Santi?
Hola, bona tarda, molt bé.
Molt bé, Vladimir, quin menú tenim avui?
Bé, avui tenim una notícia interessant d'una escola d'Amposta que ha quedat campions d'Espanya de col·legis. Llavors parlarem amb el Daniel Rius, després el Santi ve, i això indica que ha portat alguna personalitat dels escacs. Després tenim una informació del torneig de l'Open de l'Esparreguera i tenim una altra notícia no tan bona relacionada amb el Parc d'Esports de Taradell.
Molt bé, doncs anem per feina. Tenim en línia el Daniel Rius, ell és el director de l'Escola d'Escacs d'Amposta, que també ara ell ens explicarà, hi ha una notícia molt, molt important aquesta setmana passada, que l'Escola Miquel Granell d'Amposta, precisament, s'ha proclamat campió de col·legis, no? D'Espanya,
campió d'Espanya de col·legis.
Ara ens ho explica el Daniel. Daniel, benvingut.
Hola, què tal?
Com estem per aquí, Amposta?
Bueno, bé, aquí a la classe, al col·le, en fi, una mica al club on faig classes totes les tardes.
Escolta, l'heu fet molt grossa aquesta vegada, no?
Bueno, l'any passat ja el vam guanyar, aquest campionat. Jo crec que és un campionat important perquè és el primer campionat oficial de la FEDA, de la Federació Espanyola d'Ajedrez, i, bueno, i té una repercussió, en fi, jo crec que fer amb un equip de col·legis no és gens fàcil, i l'any passat pues, ja vam fer la campanada guanyant, i aquest any en molts de canvis el col·legi ha tornat a guanyar, és a dir, que té encara un valor més important, i inclús a l'entrega ens van dir esperem que l'any que ve no guanyéssim, no? Però bueno, la nostra aspiració és tornar a guanyar l'any que ve, és a dir, tenim un col·legi, el Miquel Granell, que l'any que ve pues, tornarà a anar, i el que passa és que l'any que ve segurament que tinc un altre col·legi que també que porto, que l'any que ve també farà jugadors, i probablement també anirà.
Molt bé. Quina categoria ha sigut això, Daniel? Quina categoria ha sigut?
No, és fins sub-12.
Fins sub-12?
Diguéssim la primària, sí. De sub-8 a sub-12. De fet, jo portava jugadors fins a sub-12, de cinquè, de sisè només hi havia un, i inclús tenia un xiquet de 8 anys. I l'any passat vaig guanyar un equip realment molt fort perquè tres d'aquests jugadors ja no hi estan, que estan a l'ESO, però l'any passat sí que eren molt i molt favorits i enguany, pues, clar, un equip més jove, claro, ja era una mica tornar a fer la campanada i la veritat és que va ser una miqueta més justet, però bueno, però també vam guanyar.
Escolta'm una cosa, aquests nens i nenes que són de l'escola Miquel Granell també paral·lelament juguen a l'escola d'escacs d'Amposta on estàs tu.
Són tots jugadors de l'escola d'escacs
Amposta. Tots jugadors de l'escola, molt bé. Podem dir els noms? Podem ser els noms?
Gerard Tallada, Josep Marçal, Gerard Tallada encara li queda un any, Josep Marçal, que era l'últim any, l'Omar Perolada, que encara li queda un any, lo Climent Ferrer, que li queda un any, i lo més menut, l'Eloi, que li queden encara 3 o 4 anys, més sembla, 3 o 4 anys.
Déu-n'hi-do, per
contra... L'any passat van guanyar en 3 que també eren de l'escola, que era el Pol Jordana, la Júlia Miró i l'Alejandro Sánchez, però aquests estan a l'ESO ja.
Ah, un nivellón, per això, pels noms que m'has dit, això és un nivellón, difícil que alguna escola o algun col·legi pugui reunir tant talent com vosaltres. Escolta'm, els nens i nenes com s'ho han passat?
Oh, fabulós, fabulós, fabulós. És a dir, a veure, és un gran èxit, això. A veure, s'ho van passar molt bé, vam entre els pares, vam fer una expedició, i la veritat és que bueno, ja comencem a ser molt respectats a Espanya. Van vindre a saludar-nos tota la Federació Espanyola, el president i la gent de la Federació, van vindre a saludar-nos els de més col·les que ens coneixien, els de Múrcia, els de Navarra, que són gent que fa molta feina, i ens van vindre a saludar, i ja, bueno, comptant per descomptat de que érem els favorits, sobretot perquè portem un crac davant a número 1, que és el Gerard, i després Josep, que és molt bo, però, clar, també ens aventillàvem portant un xiquet de 8 anys. Però, bueno, vam fer un paperàs i, bueno, van aguantar bé, van col·locar líders i després ja vam mantindre bé en 2 empats final, l'últim, bàsicament, per assegurar. Però va ser un campionat molt renyit perquè molts eren de, no tenien elo, però eren de 6è i alguns eren molt bons.
A més, m'imagino, Daniel, que, esclar, el fet d'anar-hi cada any, els nens i nenes pues, ja deuen conèixer, es deuen fer amics i això deu ser una experiència fabulosa per ells, no?
Sí, però no és tant com els d'Espanya, perquè són 2 dies intensos. Els d'Espanya se fan moltes més amistats. Aquí són 2 dies intensos i més fer més amistats els delegats, la gent que ens coneixem, i bueno, una gent de Cádiz que l'havia guanyat un parell de vegades, i inclús me van dir, bueno, escolta'm, això que fas tu potser volies venir aquí baix, inclús me van fer una oferta una mica deshonesta, per si volien fer classes per allà baix, però vaig dir, no, que jo tinc els meus col·les, i en fi, que fer més amistats potser en delegats bastant.
I en quin lloc això es va celebrar?
A Cartagena, a la Universitat Politècnica de Cartagena.
Ah, val, sí. Conec aquestes terres, que vam anar allà per un seminari i bé, està bé.
És molt, molt bonic, Cartagena, molt bonica.
Fantàstic, doncs, Daniel, escolta, enhorabona per tot plegat, pels èxits que esteu recollint. I no sé si hi ha alguna altra novetat de l'Amposta que ens vulguis comentar.
Bueno, seguim treballant. D'aquí 2 setmanes anirem a jugar al campionat de promoció de sub-12. I sí. Seguim treballant intensament, està treballant molt bé l'OGM, el gran mestre Herminio Herraíns, està fent una feina extraordinària, complementant el nostre gran equip que tenim en aquests moments i preparant en moltes ganes els campionats d'Espanya cada dissabte i entre setmana i fent classes i bueno, l'escola està en un moment, jo crec que cada vegada més important.
Doncs enhorabona.
Teniu una mica de feina amb el Gerard Tallada, perquè m'ha passat quasi una anècdota a l'Open de Canovelles aquest cap de setmana que va jugar.
Ja ho sé.
Llavors, l'última...
No va apuntar el resultat.
No. Ho va apuntar malament, perquè cadascú havia d'apuntar el seu resultat allà a la llista. Val? I el Gerard apunta com si hagués perdut la partida. Després se'ns presenta, si veu el resultat pujat, 0-1, diu no, jo he guanyat la partida. Jo dic, va, mira, doncs jo necessito el teu contrincant, no?, per contrastar allò que m'estàs dient. Però clar, la gràcia va ser que va ser l'última ronda, ja tenia... ja estava convençut jo que ell deia la veritat, no? Però amb finalitats acadèmiques li vaig fer això i es va posar a plorar i tot, va venir el seu pare i dic, home, o sigui, però tu, si tu signes que tu havies perdut la partida, què vols, que qui t'ha arreglat la vida? O sigui, va ser una mica curiós i divertit, però bueno, al final va guanyar una copa a la seva categoria d'edats i tot es va arreglar.
Bueno, el Gerard està creixent molt i també per darrere té més amics que creixen.
Sí, sí.
Han creixent molt.
Sí, sí. Molt bé, Daniel, enhorabona per la feina feta i endavant, i moltíssima sort d'ara endavant.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adeu.
Adeu, adeu. Adeu, adeu.
Que vagi molt bé.
Molt bé, seguim. Nosaltres tenim el Santi Simón, que sempre que ve per aquí ens porta alguna personalitat.
Exacte.
De qui parlem avui?
Avui el gran Bobby.
Hombre,
que tothom sap qui és, no?
Carai, tant.
Llavors hi ha molta literatura sobre el tema, això de resumir-ho amb rem, una guardilla...
Difícil,
és
difícil.
Però bueno, ho intentarem, perquè com que estem a la ràdio i el temps compta molt, Doncs va, Engego, no?
Fot-li.
Sí.
Doncs va, el seu nom era Robert James Fisher, però pels amics Bobby, no?
Bobby,
ja, li va quedar, ja li va quedar Bobby. Va néixer el 9 de març del 43 a Chicago, Estats Units, fill de la Regina Wender Fisher i del Hans Gerard Fisher. Prodigi dels escacs, i als 6 anys va aprendre a jugar gràcies a un joc d'escacs de paper que anava de regal en un pastís.
Què dius?
Això és una anècdota que expliquen, no? La seva germana va anar a comprar el pastís i hi havia un joc i li va començar a ensenyar. I a partir d'aquí, doncs, es va configurar un dels millors jugadors del món, eh? Bé, amb 7 anys ja derrota sense dificultat a tots els seus companys del Club Escacs de Brooklyn. I a l'escola els professors van quedar sorpresos en comprovar que tenia un coeficient intel·lectual que superava el d'Einstein.
Déu-n'hi-do.
Ja devien veure que aquest nano apuntava, i el que passa que no era gaire bon estudiant, eh?
Ah,
això d'anar estudiant no li agradava.
Sol passar això a vegades, eh? Gent que té un coeficient intel·lectual molt disparat, que a nivell acadèmic, llavors...
Sí, això d'anar al col·le i seguir una cosa estricta, no. Però bueno... van ser en gran part els professors d'ell els que el van promoure a la seva capacitat de jugar partides a cegues.
Uau.
Perquè ell treia el tauler a l'hora de classe i els professors li deien que no podia, que es havien de fer mates o el que fos, no? I ell seguia jugant, però
uau,
a cegues.
Uau, el seu cap,
eh?
Oh, que bo. Que bo
amb el cap. Per tant, es va entrenar fort allà amb el pupitre i el tauler. Vinga, el 56, el Fisher va atraure per primera vegada l'atenció del país amb una sorprenent victòria sobre el Donald Byrne, que era el campió d'Estats Units, un dels millors.
En quina edat tenia, aquí?
En aquí devia tenir 14 anys, 13, no?
Sí.
I clar, a la ciutat de Nova York, a més va ser, eh? Per tant, un lloc ben emblemàtic. 2 anys després, el 58, el Fisher va rebre el títol Gran Mestre Internacional, sent el més jove de la història. En aquell moment, després ja l'han superat, perquè n'hi ha hagut molts. I va guanyar el campionat d'Estats Units, també en aquell any. I als 16 anys va abandonar definitivament l'escola, perquè va dir que allà no prenia escacs, i per dedicar-se professionalment a aquest joc. No?
Déu-n'hi-do, eh? Quina decisió, eh? Amb 16 anys.
Sí, sí, ho tenia clar. Entre el 58 i el 66 va guanyar 8 vegades el campionat d'Estats Units. I va aconseguir amb les seves mogudes i pràctiques poc convencionals que els periòdics i revistes s'interessessin pels escacs com a esport, perquè això era una cosa una mica estranya, no?
Ja de ben petit ja apuntava, també, maneres en aquest tema d'extravagàncies.
Sí, sí, ja era una mica així rarot, no? El que passa que això, jo crec que al final ha sigut bo pels escacs, perquè que les peces no siguin brillants, que paguin més diners, que hi hagi la gent més lluny, que no facin soroll, etc. Crec que això ha estat bo, eh? Vinga, després de diverses victòries nacionals i internacionals, per exemple, Mar del Plata el 60, Estocolm 62, Skopje el 67, i a Zagreb i a Palma de Mallorca el 70, una altra fita a la seva carrera va ser la ratxa de victòries davant del supercampió soviètic Tigran Petrosyan. Aquí va vèncer en 20 partides abans de perdre en una i empatar-ne 3.
Tela.
Això va ser entre el 70 i el 71. Just abans de conquerir el campionat del món, no? Les seves contundents victòries en els matxs de candidats contra l'Arsen 6-0, tot un Arsen 6-0 havia de sortir
tremendo.
Bastant cap baix, eh?
Tremendo.
El Taimanov, un altre igual, no? I el Petrosyan, aquí ja no va ser tan contundent, però déu-n'hi-do, eh? 6,5 o 2,5. Doncs hi van permetre poder-se classificar contra l'aspirant per ser l'aspirant al títol de campió del món per primera vegada el 72, desafiant el Boris Spassky, que havia quedat campió del món el 69. Va ser nomenat el maig del segle. Bueno, per això, no?, perquè s'enfrontava a un americà amb tot el que representa contra... Contra un rus, no?, en aquest cas l'Spassky. Va ser el primer nord-americà a guanyar el campionat mundial, conservant el títol fins al 75.
El resultat quin va ser al final, el recordeu, amb l'Spassky?
Em sembla que...
6-2.
Dos punts de diferència? No, perquè hi havia més partides. Sembla que era 11-13.
Sí, però bueno.
Va, però vols dir de dos punts de diferència, eh?
Sí, sí, jo crec que sí. Perquè, clar, va perdre la primera, perquè estava reclamant coses.
Sí.
La segona la va perdre i a partir d'aquí ja va començar a guanyar, eh? Bueno, el 1 de setembre del 72, amb 29 anys, es va convertir en el primer nord-americà a ser campió del món. Van jugar a Islàndia, a Reykjavik. La seva victòria va posar fi a l'hegemonia dels jugadors soviètics, per això va ser tan important, eh? Uh-huh. I el maig va passar a la història sota el nom de maig del segle. Fischer va ser campió, doncs, 3 anys. Uh-huh. El que passa que llavors no va disputar el següent maig que li hagués tocat contra el Karpov, uh-huh. perquè va fer com ara el Carlsen. Va dir, em retiro sent campió.
Això que hagués sigut un maig espectacular, eh?
Sí, sí.
Karpov, jove...
Karpov en plena...
Uau, Fischer hagués sigut brutal, eh? Brutal.
I es hagués vist què hagués passat, no? Uh-huh. Però, bueno, va decidir no presentar-se i, clar, la federació doncs, li va retirar el títol, uh-huh. donant com a campió el Karpov per incompareixença. Bé, a partir del 75, el Fischer es va retirar del joc seriós, va declinar diverses ofertes lucratives i va viure pràcticament aïllat durant gairebé 20 anys. I no va tornar a jugar fins al 92, en un duel d'exhibició contra el seu amic, tot i així es van quedar amics, no? Uh-huh. Amb l'Spassky, perquè l'Spassky després el va perdut, doncs ja va ser com una mica mal vist allà a Rússia, ja. No? Ja les derrotes a Rússia...
Sí, no estan ben vistes.
Es paguen, eh?
Es paguen.
Per cert, doncs... el maig va acabar 12 i mig a 8 i mig, o sigui, d'acord. 4 punts
de diferència. Encara més diferència, eh?
No, 4 partides de diferència, això,
sí,
ja.
Sí.
Jo tenia el cap això, 6 a 2, és a dir, pel uh-huh. nombre de partides guanyades.
I aquesta revanxa com va anar?
Bueno, la revanxa va tornar a guanyar el Fischer, però bàsicament aquí van haver per tots dos per la bossa econòmica.
Mm,
o sigui,
clar,
van poder fer una mica
fort,
de calaix
no?
i el joc, doncs, bueno, eren dos ja que pràcticament sí, retirats.
No era el mateix,
no estaven al dia.
En aquell nivell top.
Però tot i així el Fischer, doncs va guanyar.
Va guanyar.
No? Mm. El que passa que...
Vaig digues. Veure a Montenegro aquell castell, és un hotel, així molt, molt de luxe, mm. o sigui, Sant Esteve, Svet Stefan, i ho vaig veure.
On van jugar, aquest
sí,
maig?
Sí, sí, sí.
Que bo, eh?
Mm.
Que bo.
Molt bé. Mm. Bueno, això, esclar, devia ser gràcies a algun mecenes que els hi va
sí.
Inclús,
sí, sí,
facilitar
sí, sí.
tot, el castell...
Fischer tenia problemes amb el fisco dels Estats Units sí. i això, aquests diners li van anar molt bé. Sí.
Vale, això és el que ara volia comentar, no? Perquè va ser acusat de violar les sancions als Estats Units contra Iugoslàvia, perquè sí. havien sancionat a Iugoslàvia, no? I va haver que enfrontar un procés al qual va portar finalment a l'exili, o sigui, va haver que marxar. Mm. Es va instal·lar a Hongria... i des del 2004 va residir a Islàndia, país que li va donar asil polític. Aquest mateix any es va casar amb l'escaquista retirada Miyoko Watai, mm-hmm. japonesa.
Japonesa, sí.
I Fischer va romandre a Islàndia fins a la seva mort el 17 de gener del 2008. Curiosament, es va morir quan tenia 64 anys.
64.
Les 64 caselles del tauler.
Sí. Tela, que curiós, precís de la vida.
Vinga, amb la seva carrera, el Fischer va contribuir, potser més que ningú, que els escacs es popularitzessin a Occident. Perquè recordo, per exemple, en els candidats contra el Petrosian i tots aquests, s'agotaven els llibres d'escacs a Argentina, per aquí a Europa, inclús l'altre dia ho vam comentar també, no?, aquí a la ràdio, que a les discoteques es jugava escacs, i la gent no en sabia, però deien, bueno, com que és una cosa que tothom en parla, doncs inclús en allà, no? Doncs ara diem unes quantes frases interessants que va dir ell. Diu, només es pot arribar a ser bon als escacs si s'estima el joc. Mm. Aquesta seria una. Diu, els escacs són millors que el sexe. Aquesta és la segona.
Aquesta obriria un debat. Aquí obriria un debat.
Aquí ja podríem parlar-ne llargament.
Però per ell segur.
Per ell, ell sí,
segur,
no?
Per ell segur.
Bueno, poder fins que no va conèixer la japonesa.
Ah.
No sé. I diu, no sóc un geni dels escacs, sinó que sóc un geni que juga als escacs.
Oh,
que és diferent.
Ja l'has dit. Que grande.
I l'última, diu, mantenir-se en silenci és quelcom més que no parlar. En el seu cas, doncs, també és interessant aquesta reflexió, no? Mm-hmm. En fi, llibres que sobre els escacs, n'hi ha molts, però, bueno, el més conegut és 1600 membres de les partides, aquí que ja ha sortit una pregunta de concurs, eh?
Exacte.
Sí. Bobby Fischer ensenya ajedrez, un altre sí, llibre al sí, castellà. Sí, sí. Fischer Spassky, jugada, aquest no sé si s'ha traduït al castellà, sé que està en anglès. I Bobby Fischer's Games of Chess, que és un dels altres. O sigui que... un retrat petit.
Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Santi.
Molt bé, a vosaltres.
Molt bé, i ara tenim una notícia que a nosaltres, pues, evidentment, ens interessa, perquè som de la comarca, sí. I tu, Santi, crec que també, perquè tu havies jugat al Tardell, i sí. Sembla que no hi ha gaire bones notícies,
no.
Oi, Vladimir, de Tardell? Ens ha fet un tall de veu, perquè no ha pogut estar avui aquí amb nosaltres, el Xavi Torres, no sé si és president el Xavi
president del Tardell.
Del Tardell, i ens deia això, el Xavi.
Bona tarda, sóc en Xevi Torres, del Parc d'Esports Taradell, dels escacs, de la secció d'escacs. Bueno, jo us volia informar una mica de lo que ha passat i està passant a Taradell, que bueno, tenim un club que fa molts anys que les instal·lacions estan molt malament. O sigui, nosaltres ja som una de les 6 seccions que hi havia al club, i bueno, nosaltres fa uns 6 o 7 anys que juguem a Centelles, perquè el nostre local on jugàvem escacs realment, bueno,
les oficines
velles,
sí,
i es van inundar.
Sí, uau, veus, més d'una.
L'equip havia jugat a la sala de dalt, que era més gran, i després un o dos anys més tard encara l'equip va jugar un parell d'anys al local de baix, que 6 taules hi cabien. Però ara no es podia jugar ni a dalt ni a baix, o sigui que realment això, 6 anys que hem de jugar a Centelles. I ara doncs van fer un estudi de la Diputació
malament,
i bueno, els van fer un estudi que van trobar 1.200 incidències.
1.200?
I els van recomanar que bueno, que havia d'anar tot a terra.
Pistes de tenis,
piscina, vestuaris, bueno, pàdel, la pista de futbol sala.
Tot fotut, veia.
Ho han deixat.
I bueno, doncs la Junta, clar, no vol assumir tampoc riscos, que és normal, que hi poden haver accidents a la piscina, i després la responsabilitat penal seria de la Junta. Amb això estic totalment d'acord. L'únic que, bueno, volen entregar, o han entregat ja el club a l'Ajuntament perquè se'n faci càrrec. L'únic que volen conservar el club pel patinatge. Pel patinatge, bueno, es veu que hi ha canalla que puja, i bueno, volen conservar, perdent els socis, que aquest club era sempre ha sigut club dels socis, i bueno, doncs nosaltres la secció d'escacs, la secció de tennis i tennis taula,
Andoina,
ens han dit que, com, bueno, que ens busquem la vida, representa. A nosaltres sí que fa uns 4 anys o 6 ens van oferir un local, bueno, un local que era quasi bé més vell que el que jugàvem. Estava en més condicions, però molt apartat, i havíem de moure molt, molt material, i bueno, no vam considerar oportú anar-hi. Això sí que ens ho van oferir. Però bueno, nosaltres en el club li costem 260 euros a l'any. És el que aquest any ha pagat el club. Suposo que ho ha pagat, ho he de repassar, jo crec que sí.
Però perquè no entenc, ha pagat a
les fitxes sempre ens les hem pagat als jugadors.
Ara explicarem.
Bueno, després ara el que haurem de fer, doncs, és esperar les eleccions per poder parlar amb el regidor.
Clar, és que és una mala època ara.
D'esports, i a veure si ens recuperen la secció, ja que el club encara existeix, o bé hem de fer un club nou, que, bueno, això haurem de parlar entre els companys de l'equip, a veure ja com ho fem. I o veure si es pot reconduir bueno, el tema amb l'Ajuntament, i podem seguir igual. I, bueno, clar, nosaltres sí, sempre, bueno, fa molts anys que estem jugant junt amb els Centelles, i amb això no em fa pas patir, però, clar, sap greu que un poble com Taradell, que fa 40 anys o més de 40 anys que juguem a escacs, i tenim la secció d'escacs del Parc d'Esports, hàgim de marxar del poble.
Doncs sí.
Però, bueno, nosaltres seguirem lluitant, i bueno, com sempre, però jo crec que intentarem, ho aconseguirem, vaja. Bueno, doncs, gràcies a tots, i ànims, i només era per informar una mica, i que no us trobeu en algun cas semblant com el que ens està passant a nosaltres.
Molt bé, les paraules del Xavi Torres.
Merci.
Molts ànims, bé. Molts ànims, que això s'ha de solucionar. Sí, home, s'ha de ser positiu.
Sí, s'ha de ser positiu. Però resulta que aquí hi havia una concessió d'allò a l'Ajuntament, al Parc d'Esports, hi havia una concessió de 50 anys, i ara resulta que se n'adona la Junta Directiva del Parc d'Esports que segons quines despeses ja són insostenibles i prefereixen tornar tot allò, al Parc d'Esports, a l'Ajuntament, com a mínim, tal com informa el portal altaradell.com. No? I pràcticament, clar, si veuen només recursos en el patinatge i resulta que en els escacs, això és una llàstima tot plegat, però bé, o sigui, la dinàmica que portem ara als escacs d'Osona també ofereix algunes solucions creatives i igual això també donarà una empenta perquè si els clubs de la comarca també es posin una mica les piles per entendre que clar, la situació en la que estan no és eterna. I la despesa aquella només un comentari, no?
Sí,
o sigui, és la quota del club que es paga a la federació i m'imagino que les quotes de jugadors les assumeixen tots els jugadors. Per tant, aquí
clar,
crec que és la quota del club que es paga a la Federació Catalana.
De totes maneres, un poble com Tardell, que és gran, també sobta que l'Ajuntament no pugui disposar d'una sala...
Un local, un lloc o altre, tampoc necessites cap gran espai per tenir els escacs. No?
També és el que deia el Xavi, estem a tres setmanes d'eleccions municipals.
Sí.
Vull dir que ve de saber, igual entra un nou equip de govern i si posen diferent, no ho sé. Vull dir que ara són dies complicats.
Bueno, sí. Ho veurem a... El mes que ve.
Exacte.
No? Veure, hem votat tots,
a veure què passa.
A veure què surt.
Molt bé, doncs res, queda mig minutet. No sé si hi ha alguna cosa més que hem de comentar, alguna cosa a la vista, Vladimir, de tornejos.
Bé, tornejos, s'ha arrencat el circuit català i seguirà. Una cosa interessant que encara estem a temps de comentar és el dissabte, el dia 20, hi haurà a les 4 de la tarda un torneig infantil a la Gleva, a la pèrgola de la Gleva, que sempre es fa allà, a les 4,
a les 4, 4 de la tarda. Perfecte, a la Gleva.
Sí.
Infantil, fins a sub-16?
Sí.
Perfecte, doncs ja ho sabeu. Si...
Totes les escoles que tinguin canalla. Bueno, ja ho anirem escampant també els que fem classes.
Exacte. Molt bé, doncs fins aquí ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, Vladimir, Santi, Guillem, a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.
Adéu-siau.